se'n va, no en va. Si va, no va. Ei, provant, provant.
Hombre, Jaume Collboni és el protagonista, sí, de l'informatiu?
És el protagonista.
Un d'ells.
Sí, Jaume, sí. Collboni i Tigreton?
Què diu? En fi, és l'hora de les notícies amb en Xavi Pardo. Bon dia.
Bon dia, jo sempre he estat més de Pantera Rosa.
Sí, l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Jaume Collboni deixa l'Ajuntament de Barcelona amb un WhatsApp.
Sí,
literal. No, explica'ns això.
No, però... és un senyor.
És un senyor. És un...
Sí, literalment.
Mira, això és, normalment no es fa amb les relacions, saps? Sí. Que no, saps d'allò? Jo per WhatsApp n'he deixat unes quantes.
Bueno, sí, deixi-ho estar. En aquest cas és Collboni, que és tinent d'alcalde, o era tinent d'alcalde a l'Ajuntament,
bueno,
de Barcelona.
Ha tallat amb la Colau, no?
Sí. Ha tallat amb la Colau i ho ha deixat amb un WhatsApp, sí.
Què diu, què diu, sí, què diu?
El líder del
PSC. Porta algun meme? Porta algun meme?
Prou.
O algo?
No sabem si no la Colau farà una cançó ara, també.
Ah, oh! Nosaltres tindríem programa per 3 setmanes. Tant de bo faci aquesta
cançó. Ja sé, ja sé el que passarà.
Què?
A l'Ajuntament de Barcelona, sí, ara mateix farà entre les formigoneres en, sí, Jaume Collboni, sí, i construirà un mur enmig del despatx, sí, entre el d'ell i de la Colau.
Com si no haguessin viscut mai, com si no,
no
haguessin compartit el govern a l'Ajuntament.
No, ara fi, no la coneix ell.
Ho explica molt millor en Xavi Pardo. Endavant.
Sí, molt millor no ho sé, però s'intenta. En tot, sí, cas, el líder del PSC ha comunicat amb un missatge de Colau que abandona el govern de la ciutat. Ha estat després que Collboni li truqués, però que no aconseguís comunicar-s'hi, perquè ella no agafava el telèfon. Per tant, ha decidit, doncs, això, que li meva un WhatsApp i llestos. Ho ha revelat el mateix Collboni, que assegura que plega de l'Ajuntament per centrar-se en la seva candidatura a Barcelona. Anem cap a la seu del PSC, Adrià Santasusagna.
Collboni ha deixat clar que és ell qui marxa de l'Ajuntament i que la resta de regidors seguiran dins del govern municipal. Diu que el seu projecte mereix dedicació exclusiva i que fora de l'Ajuntament tindrà més llibertat.
Sé que per ser el nou alcalde de la ciutat s'ha d'estar disposat a anar a per totes. I jo vaig a per totes per Barcelona. Per això he pres aquesta decisió. Una decisió meditada, política i personalment, honesta i considero que necessària. Necessària justament per obrir aquesta nova etapa i fer-ho sense complexes.
I ha assegurat que no vol repetir fórmules del passat, deixant clar entre línies que no vol repetir govern amb la Barcelona en Comú de Colau.
De moment, Colau no ha badat boca al regidor de Presidència, Jordi Martí, sí que l'ha acusat d'irresponsable en una piulada a Twitter. L'alcalde de Junts, Xavier Trias, ho troba poc seriós i sospita que ell hi ha tingut alguna cosa a veure.
Crec que el fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. Si tu t'estàs 4 anys donant suport a un govern, quan falten 5 mesos per les eleccions tu no et pots desmarcar així.
Ernest Maragall d'Esquerra i Daniel Cirera del PP també han acusat Collboni d'irresponsable. Més coses. Foment del Treball exigeix al govern i a l'oposició que es posin d'acord per desencallar la negociació dels pressupostos per l'any que ve. Ho diuen després de reunir-se amb Pere Aragonès i les conselleres implicades en la negociació dels comptes. Des del Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat.
Una reunió que el president ha convocat al Palau amb els dirigents de Comissions Obreres, la UGT, Pimec i Foment per explicar-los com està la negociació dels pressupostos, que no té perspectives de resoldre quan ja fa un mes que estan prorrogats els de l'any passat. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, acaba d'explicar que la situació està igual que fa 2 mesos i exigeix que tothom hi posi de la seva part.
Exigim, des d'un punt de vista, jo diria, positiu, la màxima responsabilitat al govern de la Generalitat perquè pugui pactar aquests pressupostos amb les diferents formacions polítiques i al mateix temps també exigim responsabilitat a les formacions polítiques que poden donar suport a aquest pressupost. Per tant, també al Partit Socialista de Catalunya i també a Junts per Catalunya.
El president de Pimec, Antoni Canyet, acaba de dir que veuen la negociació a 0 graus, sense perspectives de desencallar-se, i també pressiona el govern i l'oposició a buscar el consens. Diu que es reuniran amb els partits per empènyer en aquesta direcció.
Dani Alves ha canviat de presó després de passar 2 dies al mòdul d'ingressos de Brians 1. Aquest matí l'han traslladat a Brians 2, on normalment hi ha presos ja condemnats i no preventius. Tot i això, la Secretaria de Mesures Penals creu que a Brians 2 hi ha instal·lacions més adequades per garantir la seva seguretat. És una presó més nova i amb mòduls més petits. De fet, ja hi van ser, en una situació similar a la d'Alves, persones com l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres o Jordi Pujol Ferrusola. Mentre s'estabilitza analitza la situació del jugador a la presó i li assignen una cel·la definitiva, Alves i el seu entorn busquen advocat per portar i redirigir la seva defensa. Segons ha pogut saber RAC1, ha sondejat diversos bufets de prestigi de Barcelona. En tot cas, les contradiccions del seu discurs fins ara pel que fa a l'agressió sexual de finals d'any a la discoteca Sutton es podran fer servir durant tota la causa. L'OCU alerta de l'augment de fraus en plataformes de compra i venda de productes de segona mà entre particulars, com ara Wallapop i Vinted. L'Organització de Consumidors demana als usuaris que desconfiïn dels que volen continuar la compra-venda fora de la plataforma, també dels venedors que tenen pressa per vendre i, sobretot, no picar els enllaços on es demana facilitar les dades bancàries. La portaveu de l'OCU, Esther Lorente, recorda també que mai s'ha d'enviar cap fotografia del DNI.
Hem d'anar molt de compte. També una cosa que és important, que és que no enviem mai una fotografia del nostre DNI. Si d'un número el podem donar, però no donem mai una fotografia del nostre DNI, perquè amb això ens poden suplantar la personalitat. I llavors ens poden ficar en greus problemes.
L'OCU assegura que pot ser un possible cas de frau a través del correu electrònic quan el possible comprador o venedor demana el correu o un telèfon de contacte. I la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas competirà a la Berlinale. La cinta, escrita i dirigida per Estibaliz Urresola, explica la història d'una nena trans, la Cocó, que no entén per què tothom s'entesta a dir-li Aitor, i de la seva mare, que travessa una crisi vital. És el primer cop que una cineasta de l'Estat estrena la seva òpera prima en la secció oficial de la Berlinale, que es farà del 16 al 26 de febrer. La pel·lícula, produïda per la basca Gariza Films i la catalana Inicia Films, arribarà a les sales el 21 d'abril.
Mira, genial, l'anirem a veure. Tu, digues, nena.
Doncs els esports, aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Copa del Rei de bàsquet, que aquesta ja jugarà a Badalona. No, de bàsquet.
Ah, val, perdona.
Sí, ara de bàsquet, amb rivals per Barça i Penya, és aquella que juga a Badalona aquest any, i té més detalls des d'allà mateix a Marc Mondet.
Ai, Marc, què tal? Marc Mondet,
doncs ja tenim definit aquest quadre de quarts de final de Copa del Rei. Per la part alta del quadre, Barça contra Unicaja, Real Madrid contra València el divendres, Derbi Canari, Tenerife Gran Canària i Baskonia contra Joventut. A més, es dona la circumstància de que Barça i Madrid es podrien no enfrontar en una final per primera vegada en molt de temps si és que accedeixen a semifinals. Precedents directes dels dos catalans contra els seus rivals de quarts de final. Fa dos anys, el Barça va deixar fora l'Unicaja. En fa 4, el Joventut va eliminar el Baskonia amb un històric 50 de valoració del Nicola Provídola.
Però què està fent? La crònica dintre d'una màquina de tragaperres? O com saps, com d'un cingbol o alguna cosa?
No, des de Badalona, que és on es feia...
Ah, Badalona sempre són així.
No estava sol. D'altra banda, la Federació Espanyola de Futbol ha donat a conèixer fa uns minuts els àrbitres de les semifinals de Copa, i el polèmic col·legiat del Villarreal-Girona d'ahir, del Cerro Grande, ha estat seleccionat per dirigir el València Athletic Club amb Jaime Latre al VAR. A més, Gil Manzano, l'àrbitre que va expulsar Lewandowski, serà el col·legiat del Barça Real Societat i es retrobarà, per tant, amb el davanter polonès. Sota Grado xiularà el derbi madrileny entre Madrid i Atlético. Abans, avui es tancarà la 18a jornada amb el València-Almeria a les 9. I en futbol femení, el sindicat de futbolistes ha acusat aquest matí la Federació Espanyola, havia comunicat, de menysprear i discriminar les jugadores del Barça i la Real Societat, que hi van haver-se de posar elles mateixes les medalles a la final de la Supercopa d'Espanya.
Una mica més i els hi tiren, les hi ponen una mica i les tirem a la cara, saps? És que t'ho juro, és
increïble. Lamentable, sí. I en tenis, per acabar, Novak Djokovic, és el quart de final de l'Open d'Austràlia. Després d'eliminar aquest matí l'australià de Mignor en 3-16, ara s'enfrontarà contra el rus Rublev. En canvi, ha quedat eliminat el castellonenc Roberto Bautista i ha deixat, per tant, el quadre sense representació espanyola.
Bueno, a veure, un moment. Aquí la notícia esportiva del dia, perdonin, Viva! Bueno, exclusiva no és exactament, però bueno, deixem ja el xaval de la il·lusió, sí, aquesta li fa il·lusió. Va, a veure, el futbol club, Reial Futbol Club Hospitalet del Llobregat, a la Vins H, va jugar aquest dissabte, vaig a llegir literalment la crònica de Marga Ortuño, que és la nostra corresponsal al futbol base català.
A veure, com els hi va anar?
Diu ella... Hem perdut per àmplia derrota contra... Espera, jo no sé per què no em poso les ulleres, les tinc a la mà i no me les poso, clar, que em penso que sóc jove, i no. Contra el Lloreda. Hem perdut...
Mala pinta.
Mira, posa-li en aquesta senyora que té la mascareta negra d'aquí, vostè, senyora.
Mala pinta.
Per quan diria que han perdut els xavals de l'Hospitalet a la BH?
Ai, pobret, 0-5.
Ui, senyora, vostè, que bé. Vinga, una mica més, segona...
2-10.
Bueno, aquí està.
1 a 11, hem perdut. Mare de Déu, 1 a 11.
Bueno, a veure. O sigui, no tant.
No passa res. El gol de l'honor el va marcar David.
David Pichichi.
Que ja Marga Ortuño m'ho posa Day, guió, bit, perquè el pobre nano cada dia li dic malament. Divide. Bueno, a veure, ja marcaria les circumstàncies per explicar tot plegat. Diu, van faltar 5 jugadors, tots malalts.
S'hauria de jornar.
Però ens van socórrer dos jugadors de l'equip Benjamín, que és la categoria anterior, són els més petits de 9 anys. Vull dir que...
Llavors,
compte, l'arbitratge polèmic... I malgrat el bany, no ens vam rendir, diu l'hospital, no es va rendir en cap moment. Això és una lliçó per tots els catalans i catalanes. La Marga Ortuño i jo coincidim sempre en que la frase l'important és participar, mai cobra tant sentit com en aquestes ocasions, diguéssim.
Quan perden de molt.
Clar, els nanos es veu que estan molt contents i feliços. Ells estan contents, perdin o guanyin, que és el que es tractava, la vida, al cap i a la fi, i s'ho passen bé junts, diu Marga Ortuño. Un aplaudiment no només pels alevins de l'acte hospitaletat, sinó també pel Lloreda, que va guanyar 11... També et dic que no té massa mèrit guanyar a l'Hospitalet, vull dir que tampoc es pugin a la part.
Però portaven bona ratxa ara,
Sí, portaven bona
ratxa. Però ara
11-1, això ha estat, però amb 5 malalts, dos nanos de 9 anys, que bé de saber tal. Però de totes maneres, un aplaudiment també per l'esport base, no? De criatures, nens i nenes i nenis que estan por ahí a Catalunya amb uns pares...
I que probablement s'hagin aixecat amb aquest fred a les 8 del matí per anar a jugar a futbol.
12 graus sota zero.
I pels pares que estem allà suportant aquests
freds. Pares i mares que estan allà suportant el fred. Cada vegada és els dissabtes molt al matí, però hi ha dies que es juga els diumenges a les 7, 8, 9 de la tarda. Jo em moro. És que és com per donar el fill en adopció, diguéssim, no? O sigui, el deixes abandonat allà a una, inclús, o sigui, no passa de veritat, t'ho dic. Un aplaudiment també pels pares. Jo desitjaria que em sortís el típic fill raret com jo era, que no li agrada el futbol i que està a un racó pentinant Barbies o llegint, jo que sé, Mujercitas, no? Així, aquests, o sigui, de veritat t'ho dic, que adéu als també.
Hi ha moltes altres coses per fer, no passa res. Escolta, vagin a fer música, jugar
a una cosa... No, però, hosti, tenir un friqui et salva de morir congelat, Visca els friquis. Vale, i el temps què? Bueno, ai, Déu meu.
Doncs fa fred.
Fa fred o no?
No sé si ho heu notat, fa bastant fred. Aquesta tarda continuarà aquest ambient de cru hivern amb temperatures de 5 a 9 graus de màxima. Predominarà el sol amb bandes de núvols prims, bufarà el vent del nord del Pirineu i l'Empordà.
Et vaig a dir una cosa, que hi havia unes senyores que estaven a la competència, que s'han quedat de públic de la competència. Nosaltres tenim el nostre públic original... i després gent que pesquem de la competència. Els que se'n van de la competència ens cauen malament, ja els hi vaig dir, i em poso aquí a la porta, sí o no? Vostè, estava a la competència i se n'anem a dinar, diuen, la mania de la gent del català d'anar a dinar, no?
És molt d'hora, per dir-ho.
Em caus malament, em vaig... En canvi, hi ha unes senyores que li dic, senyora, si se'n van, em cauran malament. Ah, no, doncs ens quedem, perquè ells volen caure bé, no? Senyora, posis el micro, vostè... Ha estat així o no?
Exactament tal com ho dius.
Perquè vostè, en el fons, no té cap interès per aquest programa, però ha dit ara sortir al carrer a 4 graus sota zero, ha dit ni parlar-ne, em quedo aquí calenteta a RAC1, no?
No, i tant. Estic molt més calenteta, us veig, em diverteixo.
Ara. Un aplaudiment per... Perdona, Xavi, que t'hem posat.
No, que no sigui el tema d'estar calentonets, eh?
No, és el tema. És el tema d'estar calentonets.
Ah, però n'hi ha per dies, no?, de fred, com va això.
Sí, tota la setmana, de fet, eh? Avui ja deia que de 5 a 9 de màxima durant tot el dia. Demà han d'arribar ruixats de matinada per les comarques de Girona, que després avançaran cap a les de Barcelona i a la tarda cap al sud. Per tant, acabaran escombrant Catalunya. I atenció, demà... amb la cota de neu, baixarà fins als 200 metres.
Què vol dir?
Doncs acabo de dir que escombraran uns ruixats, escombraran el país amb una cota de neu de 200 metres, doncs pot ser que nevi demà. A llocs on no és habitual.
Que
no sé, no, home, tan avall, diguéssim, no.
Perquè pensa que a Barcelona, quan neva, nosaltres no sabem fer-ho amb un canuto, si neva, eh? Diguem, la gent sortint al carrer, la gent...
Pensa que a Barcelona estem a Ronda Mar.
Patinem, la gent traient trineus del Decathlon, per Rambla Catalunya, són idiotes, els de Barcelona. Com caiguin dos flocs de neu,
allà que estem, sí o no? Sí o no?
Sí, que és de Barcelona, a veure, digue'm, David.
No, i l'última... no podem fer res més.
No podem fer res més. Oh! Recordo l'última vegada que va nevar, que va ser aquell 8 de març històric.
Home.
8 de març, que home, ja és una data per... rara per nevar.
Sí.
I escolta'm, es va paralitzar la ciutat.
Home,
jo havia de venir aquí a RAC1 a la tarda,
sí, sí,
me'n recordo
no,
d'allò,
sí.
I per arribar fins aquí era com si... com si estiguessis més a saber on, eh?
Sí, sí, no, com si
estiguessis...
Per no
celebrar
el dia de la dona, tu...
Sí, per no celebrar el dia de la dona, David, sí, qualsevol cosa, no, xiquet? Clar que sí. Escolta'm una cosa, bueno, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo.
No, vosaltres.
Sí, Albert, posarà. Gràcies, de veritat, tu dic sincerament que ets una persona encantadora, ens avorreix moltíssim tot que expliques, però bueno, endavant les xarxes.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Escolta, amb Marc Giró, amb l'Ernest Ferrer, el Joel Fortuny, que tenim a la calefacció 20, la calefacció 20, no, que trucant del Ministeri d'Assuntos Torrefactos, ha d'estar la calefacció a 19, no? A quan ha d'estar les calefaccions als llocs? A quant, senyora? 19, 19. A veure, posa el micro, aquesta senyora, perquè sap tant de calefacció aquesta. Què és, que la, vostè que treballa al Departament de Calefacció?
No.
Però que sí que ho havies llegit igual que jo, que sí, sí, la calefacció dels llocs públics ha d'estar a 19.
A 19, a
19. A 19, Joel, a 19, no? Que 20 i que 20. Ah, estem posant l'aire condicionat, però l'aire condicionat i la calefacció... Bueno, mira, és igual. Escolta, moltíssimes gràcies. A què et dediques, quan no et dediques a calefactonar?
Funcionària.
A... funcionària. Veus si és que la funcionària... Clar, a quan esteu? A quin funcionari? Es pot dir o estàs fent pelles?
No. A l'Ajuntament de Salou.
Ah, estem a favor, eh? Ui, Salou, a mi m'encanta. Et dic una cosa, estem a favor de fer pelles, o sigui, nosaltres... estem a favor de fer pelles i sobretot la gent que teniu horaris tan ferris com a funcionari a la que puguis, tia, pellaca, però total, eh? O sigui, la tonteria aquesta de treball... No, bueno, si ens entenem. Què t'anava a dir? Senyores i senyors, tenim el David Balaguer.
Hola,
molt bé,
tal?
Que ha tingut un constipat històric.
Sí.
Era Covid o era constipat?
No, era constipat. De debò, eh? T'ho dic de debò.
No, sí, m'és igual, però has estat pitufito.
Una galipàndria, nano, però clar, després resulta que vas preguntant-li a la gent
sí.
I a tothom l'he passat el mateix.
Ah.
I llavors et sents molt reconfortat.
Ai, Déu meu. Sí. Tenim l'Ester Romagosa.
Bona tarda, jo estic bé.
Begoña Gómez Urzay, a tope. Aquell llibre que porto sobre la taula és perquè en parlaràs o...
En parlaré i llegiré trossos i tot. I aquest llibre l'heu de llegir.
Sí, sí. Ui, aquesta col·lecció està molt bé, és anagrama, oi, això?
Sí.
Fantàstic. Com es diu el llibre? Ves-ho dient, ja.
El derecho al sexo, Amia Srinivasan.
El derecho al sexo. Ara. Tots vostès, senyora i senyor, que bé. La Begoña i la Mireia Giró i tots plegats avui estem com teas.
Calentets.
Estem calentetes i no precisament gràcies als 24.000 graus que ens posa de calefacció en Joel Fortuny. Amb tots vostès, Mireia Giró. La passada esportiva repassada. Clar que sí, carai.
Doncs primer us volia dir que Dani Alves ha entrat a presó preventiva sense fiança acusat de violació, no sé si us n'heu assabentat. Passi el que passi, això anuncia una cosa que és el final de la impunitat. Volia destacar també que han estat denunciades i investigades 12 persones per fer comentaris masclistes a un post d'Instagram de la nedadora Linda Cerruti, en el qual doncs, hi havia una foto d'ell en banyador fent una postura de natació sincronitzada, que és com de cap per avall amb les cames estirades,
sí.
Amb les 8 medalles que va guanyar el campionat europeu de natació penjant de les cames.
Hòstia, vaya jefaza.
Entre els acusats hi ha un oficinista, dos funcionaris i dos jubilats. O sigui, que no són psicòpates que viuen a un soterrani i s'estan fent un vestit amb pell de dones, són gent normal. És que se sàpiga que ara els comentaris sexistes et poden portar problemes perquè n'estem fartes.
Perdona, una pregunta. Lligo... aquests funcionaris oficinistes, dos funcionaris jubilats, són íbars, a més a més?
Són què?
Són íbars, diguéssim. Són catalans o d'on són?
Italians, no?
Italians,
bueno, jo
o sigui,
que sé, no.
Europeus,
ella va rebre 6.000 comentaris. No ho sé, home, no ho sé. És un
no,
secret,
que no són marcians,
secret de sumari, jo que
molt
sé.
Bé, molt bé.
Però tot això jo ho lligo amb les declaracions de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, sobre el cas Dani Alves. Escoltem-lo per si algun despistat no ho ha sentit.
Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no?
Doncs,
Som,
bé,
no?
lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Evidentment, Xavi ha demanat perdó pel que va dir, cosa que està molt bé,
Però recordem que també va dir que Qatar i Aràbia Saudí doncs, tenen les seves cosetes, però que molen molt, no? O sigui que la pregunta és, totes aquestes coses que diu, les diu perquè està la parra, i realment no se n'adona de res, com la caga, però o realment s'ho creu el que diu, no? I és una mica idiota, no sé, és que de veritat. Xavi està xocat, impactat, perquè el seu company està empresonat, acusat de violació. Jo com a dona doncs, fa temps, molt de temps que estic xocada, també, perquè des del moment que et comuniquen que per ser dona tens números, tens més números de ser violada, doncs vius impactada, la veritat. És que això xoca moltíssim, us ho assegureu, que tota la vida estàs com impactat, no? I a més t'afecta. Entenc que estigui sorprès, Xavi, però és que aquest és el problema, que els violadors estan entre nosaltres, no són monstres, és el teu col·lega de la universitat, el teu jugador de futbol preferit, aquell amic de tota la vida. La idea és que aviat us deixi de xocar tot això i que us sàpiga més greu per la víctima que per l'agressor, també estaria bé. I això no només va pel Xavi, sinó també per tots aquests articles que han estat sortint explicant la primera nit d'un Dani Alves que es veu que estava abatut, sense gana, no sé què, que també estava xocat, que fan que ho llegeixes i gairebé t'oblidis que és allí acusat de violació i no perquè l'hagin violat a ell, no? És que sembla com et fa pena. Al final aconsegueixen fer-te pena i que efectivament et sàpiga greu per ell. Sí, aquest em sap molt greu per ell, el que diu, encara que no sigui la intenció, és aquesta noia li ha enfonsat la vida al pobre xaval. Mm-hmm.
Perquè ell tenia una vida important, perquè havia estat un jugador important.
Exacte, i per aquesta petita cosa doncs, li han enfonsat la vida, no? Mm-hmm. I també es demana presumpció d'innocència per Dani Alves, però no presumpció de víctima per la noia. Mm-hmm. O sigui, ella menteix fins que no es demostri el contrari, però ell no és un violador fins que no es demostri el contrari. Aquest em sap greu per ell, és la camaraderia masculina que ajuda, volent-ho o no, a la impunitat dels agressors fent que una víctima potser calli i no s'atreveixi a denunciar-ho. I es veu que, bueno, que aquesta víctima doncs, va trigar 2 dies a denunciar per por a no ser creguda, que fins i tot et diuen que ha renunciat a la indemnització per por a no ser creguda, no? Però tot això s'està acabant, el silenci s'ha acabat i siguis un jubilat a Instagram, l'exdirector de Catalunya Ràdio o un jugador admirat i multimilionari, et denunciarem si ens agradeixes. O sigui, aquesta és la idea. Comprenc que això deixi en xoc alguns, però ja us acostumareu i a poc a poc doncs, deixarà de deixar-vos en xoc, ho trobareu normal i fins i tot de justícia.
Endavant, home! Anava a dir, aprofundirem, analitzarem la de Goño Gómez Urzay, que també és un tema que t'interessa, i està bé seguir amb aquest tema, que a més, de totes maneres, hi ha alguna cosa que ha canviat en l'aproximació, ha canviat públicament, i de com l'estem explicant, l'aproximació a aquest cas, no? I per tant, hem de seguir parlant. Bueno, llavors, escolta una cosa, què passa? Que l'Espanyol està en ratxa, seguim amb Reposada Esportiva, ara...
Sí,
l'Espanyol resulta que està en ratxa, sí. Mare de Déu.
Dissabte va guanyar 1-0 contra el Betis, tot i que 2 aficionats són a l'hospital a causa d'una baralla campal entre aficionats del Betis i l'Espanyol que va haver-hi. I recordem que la setmana passada 2 pericos una mica més i s'esconyen per agafar la samarreta que va tirar José Lumato a la grada que van a parar a la xarxa del Fossar. Vull dir que aneu en compte perquè esteu com molt animats, però igualment està en ratxa l'Espanyol i la pregunta és com t'ho faràs si ara comença a pujar i acaba sent un equip que guanya, David Balaguer. Com t'ho faràs?
Clar, és veritat. Doncs,
com ho he fet sempre.
No tindràs.
Com ho he fet sempre.
Com ho he fet sempre. Adaptant-me al moment. És el que fa un bon seguidor del Reial Club Deportiu Espanyol, adaptar-se al moment.
No, exacte. Sou resilients, no? Que es diu.
Sí, sí.
No. Clar, però...
Quan les coses van malament, ho veus tot negre i baixarem a segona, a tercera, desapareixerem. Quan les coses van mínimament bé... anirem a Europa. La mentalitat és aquesta.
Sí, està així.
Pues també em pregunto de què riuran els culers i els del Girona si seguiu amb aquesta bona ratxa, i això pot provocar un autèntic canvi en les dinàmiques de país. Llavors comprenc que això fa por, però catalans hem de ser valents i acceptar la vida com vingui. I sempre ens quedaran els de l'EPE, ¿vale?
Estaven a punt de canviar els rols, que no canviïn els rols, eh?
Clar.
Ai, Déu meu.
I aquest cap de setmana, a un directe de la Kings League, Jan Laporta ha fet l'anunci següent. Oh.
President, ¿dónde se va a jugar la Final Four del día 26 de marzo de la Kings League?
Se jugará en el Spotify Camp Nou. Oh!
Doncs aquí aplaudim, visca, però si això fos un guió cinematogràfic escriurem tothom aplaudeix content i tall a pla de la cara que se'ns queda quan veiem que el dia 26 de març es juga un clàssic entre el Barça i el Real Madrid femení i no es podrà jugar a l'Spotify Camp Nou perquè hi haurà els xavals de la Kings League amb les seves xurradetes i els seus emmascarats, val? O sigui, com us quedeu?
Que fort, sí, no que sabia
fotin,
això.
Que es fotin les del femení. I sembla que la Porta doncs, no es pren seriosament el Barça femení, però no, recordem que les entrades de, pel dia 25 a l'estadi Johan Cruyff estan exaurides, que el partit de la semifinal Barça-Madrid va ser seguit per 904.000 persones en total. O sigui que l'argument de falta d'interès del públic no cola. I per a més inri ha passat una altra cosa a la final de la Supercopa d'ahir, que és que ningú de la federació va baixar a entregar les medalles a les jugadores, que ja ho saben, van haver de pillar-les elles mateixes d'una capsa que hi havia allí damunt d'una taula.
És tan cutre, tan cutre.
I llavors, clar, si ho comparem amb la final Supercopa masculina, arriat.
Arriat!
El mateix Luis Rubiales, el president de la federació, va posar les medalles a tots els jugadors, no va haver-hi cap problema logístic, o sigui que la conclusió és que se'ns pixen a la cara.
A la,
exactament. I ens violen a les discoteques.
I Luis Rubiales els hi va posar les medalles als jugadors i una mica se'ls morreja un a un. O sigui, de veritat t'ho dic, perquè tenia... Digo, aquest home se'ls morrejarà un a un cada vegada els hi posa una medalla. Bueno, escolta'm
llavors,
una cosa.
Llavors, si volia, sí, per acabar amb una notícia així més... que ens reconcilia amb la masculinitat, no? Volia destacar que ahir Lewandowski va estar a les grades amb la seva família durant el Barça-Getafe perquè està sancionat i no pot jugar. I el cas és que no es va assabentar de res del que passava al partit perquè els seus fills no van parar d'anar amunt i avall fent la grossa allà, liant-la molt, i el tio doncs, no va poder relaxar-se ni un minut. O sigui que això és un para.
Un para.
Molt bé.
Molt bé. Escolta'm una cosa, senyores i senyors, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay.
Seguim amb el temita. Seguim amb el temita perquè ja ho has dit tu, que venim cremadets. A més, sí, mira, jo el dissabte vaig fer un tuit sobre el tema, sobre concretament sobre les paraules de Xavi Hernández, i vaig rebre unes respostes que em van semblar fins i tot com una mica vintage, perquè una d'elles em deia, que ja l'he bloquejat i l'he denunciat, em deia, estaràs contenta fer de feminazi, que ho vaig trobar com entranyable, perquè feia molt que... O sigui, perquè feminazi ja ens hem reapropiat tant.
Sí, que ja no sabíem que...
Clar, que encara ho diuen, no? Fer de feminazi, sí. Això m'ho va posar un tio que tenia 5 seguidors i que té la seva foto de perfil és Santiago Apóstol, Matal Moros.
Home, és un bot.
O sigui, és un bot. T'ho juro que em va semblar com...
Estem orgullosos de tu, bé.
Gràcies.
I gràcies, cariño, no?
Gràcies, Santi, te he bloqueado.
Cerda feminazi, gràcies. Gràcies, de verdad.
I el millor que és que aquest tio no saps qui és.
És un bot, és un bot.
Això és el que sempre
penso. Tu creus que és bot?
Clar, si té quants seguidors dius que té?
Cinc seguidors. Sí, però em vaig rebre unes quantes d'aquestes, 4 o 5. Pam, pam, pam.
Perquè es van replicant
entre ells. Tu bloqueges, no? Bloqueges i punt.
Bloquejo i denuncio, s'ha de denunciar.
Ah, molt bé, clar.
Denuncies a Twitter i després reps l'informe de què han fet amb la teva denúncia, si has sentit alguna cosa, si els han tancat el perfil.
S'aixuguen el cul amb la denúncia.
Sí, no, a vegades els han tancat el perfil.
Està bé.
Sí, no, s'ha de fer.
Bueno, doncs escolta, fer de feminazi, a veure...
Fer de feminazi, ara, ja, un cop introduïda d'aquesta manera, procedeixo.
Sí,
no, hem de parlar d'aquest tema, perquè aquests casos que són tan prominents, i a més famosos, apuntem una cosa, presumptes violadors famosos, però o sigui, el violador és presumpte, però la violació no, perquè també aquests dies ens estem sentint molt als mitjans, la presumpta violació... No, la violació està certificada per l'Hospital Clínic, la violació real. El violador és presumpte, la violació no. Ho dic perquè
ens
hem d'anar acostumant al llenguatge també que es fa servir en aquests casos, perquè de cop, no?, la presumpció d'innocència ens importa tantíssim,
sí,
no?
Sí, és una cosa que sembla el sang grial, eh?
Sí, sobretot. Hi ha senyors que pateixen molt per aquest tema.
Sí, està bé.
Senyors que pateixen molt per la presumpció d'innocència per la presumpció en general, no? Aquests casos fan que surti com tot el magma fastigós, tota la cosa patriarcal i la cultura de la violació, que això és molt important que en parlem. Recordeu que fa cosa d'un mes, quan la Irene Montero va esmentar la cultura de la violació al Congrés dels Diputats, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, la va amonestar, es van escriure tot un reguitzell de columnes fastigosetes de senyors lamentant que es fes servir aquesta expressió tan grossa, cultura de la violació, criticant, fins i tot presumint de no saber què volia dir això, que és un terme que es fa servir al feminisme des dels anys 60, que jo, amb les meves amigues també, cerdes feminazis, periodistes feministes, dèiem, ara ja us sospitàvem que no ens llegíeu, però ja tenim clar, perquè hem escrit 380 articles fent servir aquesta expressió i ja ens queda clar que no ens hem llegit. perquè esteu a les mateixes pàgines presumint que no sabeu què vol dir això, no? Llavors, tornarem a parlar de què és la cultura de la violació. La cultura de la violació, entre altres coses, és posar en dubte la víctima. El victim blaming, que es diu l'slot shaming, que és tractar-la de zorra, de puta, de fresca, de fer veure... I això ho hem vist aquests dies, ho haureu vist en milions de comentaris, en xarxes, els comentaris a la notícia. Hi ha una cosa que no s'ha de fer mai, que és entrar als comentaris de les notícies del 324.
No, per què?
Allà es reuneix el pitjor de Catalunya.
Del 324?
Sí, sí, 324 concretament.
És que a Catalunya ens pensàvem que només érem independentistes, o catalanites, o unionistes...
Tu te recordes... Bueno, és un clàssic, el 324, l'1 de gener, quan es publiquen els noms dels primers nadons de Catalunya, allà es concentra lo milloret. Lo milloret es concentra allà comentant... Exacte. Bueno, doncs aquí els tornarem a veure.
Bueno, nosaltres aquí tenim en aquest equip, tenim el Joel Fortuny i l'Ester Romagosa, que havien treballat al FAX, i juntament amb la Cristina Puig, que un aplaudiment per Cristina Puig, que passa
el
a ser tertuliana del Basté.
El que han sentit, ells, pobres.
Teniu el culpadat, no?, de rebre comentaris.
Oh, sí, sobre... Sí, sí. I tant, el FAX qualsevol cosa tenia...
Tu m'ho has dit que algun cop que feies càmera, només
també,
en dos minuts ja, sí. En el que rebies allà, la merda que rebies.
Absolutament, i la Cris també.
L'altre dia va desaparèixer una nena de 12 anys que semblava una mica més gran.
Ostres.
Sortia la
fotografia. No vull que segueixis,
David. I els comentaris eren... Però infernals, eh?
En aquesta línia.
Els comentaris aquests de les notícies del 324, 12 anys. I què passava? Que semblava una mica més gran.
Llavors, aquesta idea de que les noies,
perquè ens ho busquem, perquè portem la faldilla molt curta.
I aquesta noia, evidentment, s'ho ha hagut de sentir. A què es pensava que la convidaven a un privat? On es pensava que anava? Tot això.
I a part, tampoc és que no s'hauria de donar tants detalls sobre una cosa que hauria de ser secreta, de què va fer, què va passar.
Hem sentit tots els detalls, no?
Que no cal això, perquè es dona, és escabrós i no és necessari.
Però després, altra cosa, tornem a insistir, la llei aquesta del CSI, tan criticada i tan, no sé què, la qüestió està en que tu pots estar fins al moment.
Exacte.
O sigui, tu en qualsevol moment, així estiguis...
Amb boles.
Com estiguis, amb boles, cap per avall, no sé què, amb la boca... pots dir no, fins aquí.
Clar, el consentiment s'acaba quan s'acaba el consentiment.
Vull dir, dic jo, no? Però això, en general... Perdona.
Sí, et deia que, per exemple, un exemple molt clar d'aquest slot shaming l'ha donat la pròpia esposa de Dani Alves, que es diu Joana...
Joana Sanz.
Que ha dit, yo lo he visto estando delante de mi cargo, ha posat Instagram, un missatge d'Instagram, mujeres
sí.
Els ha dit atrevidas, jo crec que igual va fer una edició allà, una correcció de mujeres muy atrevidas que se quieren enrollar con mi marido delante, o sigui, ja,
delante ja mío, en, si yo no estoy, si imagínate no estoy, lo que ja puede pasar,
ha posat en dubte ja el relat de la víctima.
També aquesta cosa que els homes no podem parar de follar, diguéssim,
és una cosa
que és incontrolable.
Incontrolable, ja,
i escolta, ja has de... Vinga. A poc que et posin davant, escolta, vinga, i si no t'has de refregar contra una paret, doncs jo no sé, jo tinc 50 anys i t'asseguro que estic ja per l'arrastre. Jo no sé els altres d'aquests que follen tant, no sé quin tipus de mans deuen ser, perquè jo... S'ha de començar també a parlar als homes de que ja no... Que era mentida.
Sí.
Que ja no hi ha... Que no, carinya, que no.
Exacte.
Que no va la titola. Ara ja, perquè no cal que...
Sobre aquest assumpte de cultura de violació, per això portava aquest llibre tan bo, El derecho al sexo, de Amia Srinivasa. Aquesta tia és com una filòsofa superstar, té la càtedra de filosofia més important a Oxford, a sobre és guapíssima, és com una tia que fa com ràbia i tot surfeja.
Surfeja, més a més, fa filosofia i surfeja. Pues mira,
llestíssima, i ha escrit aquest llibre superinteressant, i una de les coses, hi ha un capítol sobre això, sobre aquesta presumpció d'innocència i com preocupa els homes, com preocupa els homes la falsa acusació, no? És la gran preocupació dels homes blancs, en part perquè com que la justícia sempre està de la seva banda, és l'únic moment en què poden els hi fa trontollar la seva fe en la justícia, no? I diu això, diu... A los defensores de los derechos de los hombres les gusta decir que creer a las mujeres, que es aquest mantra, ¿no?, del Me Too, creer a las mujeres vulnera la presunción de inocencia, pero cometen ahí un error categorial. La presunción de inocencia es un principio jurídico, responde a nuestra impresión de que en igualdad de factores es peor que la ley castigue inmerecidamente a alguien que no lo absuelve inmerecidamente. bueno, salto un parell de panàgrafs, però també diu això: creer a les mujeres funciona com una norma correctora, com un gesto de apoyo hacia las otras personas, las mujeres, a las que la ley tiende a tratar como si mintieran.
Sistemàticament. Ara hem vist aquest cas de la Belén López Peiró, és la...
Sí, que per fi ha
aconseguit aquest llibre editat per les Afueres, va venir aquí la Belén López Peiró, vostè llegeix aquest llibre, i clar, és increïble, diguéssim, un 15 anys intentant demostrar que la violaven sistemàticament el seu propi tiet a casa seva.
I després de 15 anys...
Que, 15 anys, que aquest senyor, que a més era policia local del seu poble, ha seguit exercint i l'han seguit saludant als veïns, etcètera, etcètera, doncs finalment, no? 15
anys,
La justícia
li ha donat la raó.
Perquè, has dit tu, l'han seguit saludant als veïns, sempre saludava, no? És com,
saludava,
com aquests articles que comentaves tu, que avui jo n'he tornat a llegir un altre, de Dani Alves, un tio amb una vida convencional... no? Amigos sí, sus amigos, sí, sí, sí. Van a su padre pobre, van a la... No? Pues molt bé. No, I també és un presumpte violador. És que
hi ha prou d'explicar què li passa a Dani Alves. Vull dir.
Sí,
En tot cas, el que preocupa és la víctima, no?
És igual.
Digues, Esther.
Tornem a les declaracions del Xavi, però deixa'm dir que tenim un oient que es dirigeix a la Mireia i tant a tu, que us haureu d'explicar millor, perquè diu que en les paraules del Xavi, si veieu mala fe i mala intenció, és que sou molt males persones, però heu de disparar contra el Xavi.
No, però ja hem dit que hem fet
a mirar la roda de premsa. Expliquem-li. Arnau Antúnez.
No, jo t'ho explico ràpidament. Tu estàs en un programa on tenim ara assegudes a taula dues cerdes feminazis. Sí. Llavors, a partir d'aquí, noi, clar... Si,
tres
no, no.
cerdes feminazis.
I a més l'Ester també, cerda tres, i feminazis.
Tres.
I hi ha un que és de l'Espanyol i hi ha una maricona. Llavors, aquí, clar...
Ho has
pillat al vol.
No, i em sembla que ho hem explicat perfectament, sí. Que no és mala fe d'ell dient això, però quan diu això causa molt, molt mal a la persona que és víctima. Mm-hmm. I que això, aquestes paraules acaben sent protecció de l'agressor, protecció cap a l'agressor, i fa que moltes víctimes no denunciïn, perquè tenen por a no ser cregudes.
I perquè llavors, pensen, clar, no val la pena passar pel tràngol que es pot allargar infinitament.
Llavors, encara que això també... sigui dit des d'un punt de vista de que està xocat perquè el seu company ha fet això, o presumptament, doncs, clar, són unes paraules que fan molt de mal a una víctima.
I en qualsevol cas també són paraules automàtiques, que el primer que diu és això.
Me sabe muy mal. També et dic que tots els companys nostres que van titular "Estic en xoc", em sembla una mala praxis professional, perquè la notícia de la declaració és "Me sabe mal por Dani", que és el que diu al final. Això és més notícia i això és de primer de periodisme. "Me sabe mal por Dani", i aquí és la frase gravíssima que diu.
De fet, diguem-li a l'Arnau que el mateix Xavi ha rectificat i s'ha adonat que
sí,
aquesta
això,
primera
reacció
no va ser la correcta.
Ha rectificat després de... Després de tres dies, i està molt bé rectificar.
No, després d'un dia, no? Perquè se li va dir a sobre la gent.
Dia. A veure.
O dos.
Crec que es va malinterpretar una mica el que volia dir. Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. Vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? Hem de condemnar tots aquests actes, ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona, no? No vaig estar del tot afortunat ahir, i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions, no? Dit això, doncs, em sap greu que el Dani, doncs, hagi pogut fer aquest tipus d'acte, em sorprèn, i sobretot tot el meu suport a la víctima.
S'ha mal interpretat. Ja, sort que no ha dit disculpes a qui s'hagi pogut sentir ofès, perquè si arriba a dir això ja, vamos, o sigui, no, el condicional aquest triple, no, per favor.
I en tot
però
cas
s'ha malinterpretat, la culpa és nostra per malinterpretar. Perdona, tu vas dir claríssimament "me sabe mal por Dani", ho hem escoltat abans.
Bueno, i quan diu que m'he oblidat una mica de la víctima...
No, l'has mencionat, de la víctima.
Exacte, del tot.
No ha estat en el teu pensament, estoy en xoc, has estat amb el teu amic, amb el teu col·lega, acusat de violació. És que està claríssim, no? I és això, quan el primer pensament està amb el presumpte agressor amb la víctima, ja és un detector de discurs nociu. Quan estàs emmarcant un cas com aquest com un problema que el té l'agressor i no la víctima. Tornem a la idea de la cultura de la violació. Vol dir això, com que és segurament la que ens està dient l'Arnau, que el Xavi defensa els violadors? Evidentment que no, creiem que no. les seves paraules contribueixen a fomentar aquesta cultura de la violació, aquesta cultura de la impunitat? Sí, evidentment que sí.
I té a veure també...
Hem de començar a dividir una cosa de l'altra, hem de començar a entendre els conceptes, per favor.
I té a veure també amb la idea aquesta que es repeteix molt i que igual hi ha certs homes que no acaben d'entendre, que és que el masclisme és estructural. Quan diem que és estructural vol dir que la primera reacció que té el Xavi és hòstia, em sap greu pel meu col·lega perquè està a la presó. Senyors, ha violat una dona, és una actitud masclista super extrema. Aquesta noia ha estat violada, per tant, ens hem de posar al cap la víctima i no el nostre amic.
Bueno, això que deia una mica la Mireia, no, que deies tu abans, efectivament, aquest arc que... Begoña.
I en tot cas s'ha disculpat, que està molt bé, que en altra època no hagués passat això. No s'hagués disculpat perquè ningú se li hagués ficat a sobre.
Sí, perquè hauria passat com una cosa normal, no?
Sí, exacte. Doncs està molt bé que hi hagi un canvi. I llavors això, abracem-ho i acceptem-ho. Moltes gràcies, Xavi, per disculpar-te.
I tant.
Més, és un cas interessant. És un cas, igual que és un cas interessant perquè és rellevant, perquè és un famós, també que ho digui el Xavi és una persona interessant que ho digui. A mi em sembla interessant perquè és un tio que encarna la normalitat catalana. Ja per quan es diu Xavi, com la meitat dels catalans de la seva generació, que ara no hi ha Xavis petits a les escoles, però llavors n'hi havia molts en Xavi o Jordi. I Hernández, com ens diem molts catalans, que ens diem Gómez i Sánchez, i és un tio que encarna molt la normalitat. És que ja té aspecte de tio normal, de que pot ser el fill de l'amic dels teus pares o un tio que coneixes que anava amb tu a l'institut. Però hem de començar a desnormalitzar les coses que es diuen, perquè potser no és tan normal dir això, igual que no era tan normal quan deia totes aquestes coses sobre Qatar, molt abans que tots comencéssim a parlar des de Qatar, perquè ella se'n va anar allà i es va convertir en un cheerleader, que molts se'n van allà a guanyar diners, però ell no hi havia entrevista a la que no digués, i tenim diversos exemples. El 2019 va dir la seva família està molt feliç, ens ho han donat tot... És un país molt fàcil per viure, molt còmode, acollidor i segur, fantàstic, sobretot si ets un treballador migrant pakistaní, és un lloc fantàstic, si ets gay, és un lloc ideal. El 2021 va tornar a dir en una entrevista al Marca, hi ha molts prejudicis i molta crítica infundada amb Qatar. Qatar ho té tot, és un país petit, hospitalari i generós.
Carai, mira com Liechtenstein.
Com l'existe, igual, com Suïssa, igual. Mm. I aquest mateix any, després del Mundial, ho ha tornat a dir, els hi va dir als de la premsa, diu, a veure, els que heu estat a Qatar, sabeu que no n'hi ha per tant. Va dir, no? És com, ja, heu estat allà, ho heu vist, no n'hi ha generat. Doncs, quan aquestes coses les diu un fachent d'un tio com el famós Infantino, el calvo aquell que va dir, I feel Qatari, I feel like gay, i tal... Clar, ens xoca, no? Les diu Berlusconi, que justifica, i parla, o els tios aquells, no?, que parlaven de bolquetes de putes, tal. De seguida ens xoca i ens resulta molt fàcil riure'ns i posar-nos en contra. Les diu un tio normal de Terrassa que s'assembla al teu cunyat, igual ens costa més, igual per això l'Arnau està trucant i no serà l'únic que li està molestant. Un tio que ocupa un lloc tan prominent com entrenador del Barça masculí. Però potser comencem a desnormalitzar, perquè la cosa que va dir, que després recalquem, s'ha disculpat, no era normal, era pura cultura de la violació, i les seves declaracions sobre Qatar tampoc em semblen molt normals.
De fet, una altra cosa molt ràpidament que dius, que hi ha arguments que la gent ens hauria de caure la cara vergonya que els diguem, no? Per exemple, això de seguir esgrimint, que els futbolistes, per exemple,
no
famosos...
No necessiten violar, no? Que això es deia molt amb Cristiano Ronaldo, que també va arreglar extrajudicialment la seva acusació de violació, va pagar la dona que l'acusava. Això es diu molt, no? I es creu, no? No necessiten violar perquè ja poden follar amb qui vulguin, no? Poden anar amb un privat. Per favor, deixem de dir això. Precisament els homes que estan ocupant un lloc de privilegi i que no estan acostumats a sentir que no... en cap situació de la seva vida són qui més poden tirar endavant una cosa com aquesta.
I després, respecte a això de les persones de seguretat de la sala Sutton,
sí, és una cosa molt interessant que hi ha coses, per també com deies tu, no? per acabar una mica de fe en la humanitat i, que hi ha coses que han funcionat, que ens demostren en aquest cas. Sí. Els protocols es van activar sols. Les persones de seguretat, quan va veure sortir aquesta noia del lavabo, van ser ells qui van avisar el clínic, van ser ells qui van començar tot el mecanisme.
La van acompanyar.
El clínic la van atendre segurament bé, hi ha una unitat dedicada a això.
Especialitzada. Els Mossos van fer bé
la seva feina, el personal de la Sutton va fer bé la seva feina, el personal del clínic va fer bé la seva feina, i sembla que tot això està funcionant. I si tot està funcionant és perquè abans les cerdes benvinazis ens hem queixat molt i les coses a poc a poc van canviant amb la legislació. Però continuarem fent la pedagogia, continuarem a explicar-li a l'Arnau i a tots els Arnaus què és la cultura de violació i per què han de canviar els seus arguments.
Fantàstic, fantàstic. Escolta, un aplaudiment. Gràcies.
Tenim cremadetes avui. Teníem cremadetes.
Gràcies. Gràcies. Ole. Ole, tu.
Ole.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Viatge al segle XVI amb la Festa dels Romeus.
El 28 i 29 de gener a Monistrol de Montserrat viu de prop els efectes que la mortal pesta va tenir a la població.
Amb representacions teatrals, dansa, mercat medieval...
Festa dels Romeus amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Informa-te'n a monistroldemontserrat.cat. Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Des de 1959, sempre al teu costat, t'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Per lligar aquest estiu? Are you ready per WhatsApp? Vine a conèixer-nos a les portes obertes el 25 i 26 de gener i descobreix tot el que t'espera. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
RAC1, tots som 1.
No, sí, estava aquí les senyores de primera fila, de segona fila, de tercera fila, fent com pandilla, fent... i de sobte s'han obert el llum vermell, el pilot vermell, i us heu col·locat tots. Això és com d'escola de... A quin tipus d'escola heu anat? Perquè una escola dura, eh? Vostè, senyora...
Jo, escola de monges.
Sí, no, s'ha notat, perquè la pobra s'ha obert el piló. És com si hi hagués aquí una... Allò, aquelles inspeccions, no? A mi m'explicaven, la meva mare de vegades que explica, que estaven a Berga, llavors parlaven en català, les monges parlaven tots en català, tu deia una... Cuidao, que ve una inspecció d'aquestes del franquisme, de no sé què, si tenia que poner totes en castellano, dos por dos, cuatro... No sé què, i no sabien ni parlar-lo, no? Vostè, de sobte, semblava que havia de una inspecció, eh? No?
En castellà, sempre, sí, quan venia el senyor inspector,
buf.
Difícilment.
Sort també em tenia. Escolta, no, us heu col·locat tots? Sí. Vostè, senyora, també ha anat a les monges o ha anat a... O què?
He anat a escola pública.
Ha estat
a...
I què? Sí. Bueno, vostè era més relaxada. Ara he vist jo més relaxada. I aquesta estava... S'ha obert el pilot i ja li va, jo passo.
Però tampoc ens deixaven parlar català. O sigui, no, els dimecres tancaven totes les finestres i deia, els dimecres es parla català.
En sèrio? Ah, sí. Això és una cosa que no s'està explicant, però que és veritat que les pròpies escoles moltes vegades es mantenia l'escola en català gràcies a professors que se la jugaven, eh?
Sí. Vam aprendre molta cultura catalana perquè teníem uns professors molt bons. Que
quina escola va anar vostè?
És que ja no existeix, estava a l'Hospitalet de Llobregat.
Home, l'Hospitalet de Llobregat, ha tratat el tema. Però què home es deia a l'escola?
Verge de Núria.
Verge de Núria. Home, la Verge de Núria, carai, escolta, l'Hospitalet de Llobregat, Verge de Núria.
Era petiteta, però ja no existeix.
I, perdoni, tancaven les persianes a Calicanto i què us deien? Quina edat tenia vostè?
Jo, quan tinc consciència d'això, d'aquestes classes de català, que hauria de tenir entre 10, 12 anys.
Carai.
Sí, fa uns quants.
Vostè quan se'n té ara? Si
68.
I tancar les persones per parlar en català,
sí, fixa't. Però sembla que sigui que estigui parlant del segle XIX.
Però a veure, en compte amb això, les persianes...
Sí.
Sempre s'ha d'estar atent,
Era molt divertit.
Era, clar, la cosa de la clandestinitat...
Sí, la pissarra ja ho deia. Avui es parla català.
Ostres.
Quan entrava...
Recorda el nom del seu professor o professora, el mestre?
Sí, la senyorita Milagros Consarnau.
La senyorita Milagros...
Consarnau Sabater.
Consarnau Sabater era la que us feia parlar català, deia, avui s'hi habla català.
Sí.
Està molt bé. Un aplaudiment, doncs, per tot.
La senyoreta Milagros.
Milagros, sí. Milagros a l'escola Mare de Déu de Núria, tot quadre. Senyors i senyors, amb tots vostès, un altre miracle. Que, quina meravella, David Balaguer.
Què tal? Tot bé? Us trobeu bé?
Perdoni, sí. Estic buscant a la Milagros. Me l'acaba de passar l'Ester Romagosa, aquesta senyora. La vam de buscar immediatament a la Viquipèdia perquè va ser una mestra catalana, nascuda a l'Ametlla de Mar. Va morir a Barcelona el 1981, però és un referent total. Ara ens ho, mira, però ara ens ho mirem ben mirat, eh? Com tornem a dir el nom? Perdona.
Milagros Consarnau i Sabater.
Carai, noia, sí, sí, sí. Fantàstic, fantàstic. Perdona, estimat. Ole!
Ole, ole. Preguntava al respectable si es trobàvem bé, perquè avui parlem de... Avui és una suma estranya. Onada de fred, més refredats de gener, més la segona pel·lícula de punyals per l'esquena.
Però bueno,
heu vist la primera?
Quina, quantes capes, quantes
Glass,
capes?
Glass Onion, es diu.
Sí, Glass Onion, jo no.
Jo he vist les dues.
Sí, sí, que
a tu t'agrada? No?
Sí, és entretingudes.
Sí, és
però veus, aquí ha passat una
és
cosa...
És entretinguda, però no està entusiasmada, eh?
Que sí, no, que sí, que està no, bé, és divertit.
No, però és que vull dir...
Com encara... un joc.
Sí, exacte. I això, encara que avui sembli això com un aigua barreig que jo faig aquí per expel·lir una secció més i fora i anar-me'n...
No.
O sigui, tot va ben lligat, perquè jo vaig veure Glass Onion per la suma de les altres dues premisses, pel fred i pel refredat.
Ja t'entenc.
Ah, està bé.
I em va agradar molt, i de vegades es va demostrar, jo estava allà pensant i dic, hòstia, de vegades dues premisses nefastes et porten a un bon destí. És una reflexió interessant.
Jo prefereixo un destí més normalet i que no hi hagi dues premisses nefastes. Prefereixo no passar per les premisses nefastes i que Virgencita que me quede com... Virgencita que me quede com estoy.
Si ets allà, si estàs muntat en aquest tren, no és com un tren de les premisses nefastes, doncs escolta,
tu estaves a...
No pots fugir, és que és onada de fred més refredat. L'onada de fred, mira, jo ho diré sense embuts, la puta onada de fred. Jo diré així de clar, perquè aquí ha passat una cosa terrible. Una presa de pèl sideral. A veure, jo visc a Barcelona, reconec que hi ha llocs que són molt pitjors que Barcelona amb el tema aquest del fred, però jo sóc una rata de ciutat, tu ho saps bé. Tota la meva vida ha transcorregut aquí, no m'he mogut d'aquí, sóc molt de Barcelona. I què passa? Que els que ens pensàvem que ens agradava el fred vivíem enganyats i en realitat l'odiem tant com a la calor. És acollonant, perquè com que l'última dècada no ha fet fred, ens vam oblidar de com n'és de pesat.
Ja,
és curiós, eh? Ens vam pensar que ens agradava el fred. Oh, com ens agrada el fred. Prefereixo el fred que la calor. Clar, com que no n'ha fet, clar que ens agradava. Llavors, és una autèntica decepció.
Sí, fins i tot, per mi deva el luxe de dir prefereixo el fred a la
prefereixo
calor.
Prefereixo el fred,
clar. Així qualsevol, no?
Jo prefereixo el fred, clar, però si no n'ha fet. Sí. Evidentment que el prefereixo.
Sí, tu has quedat a preferir, clar.
Fred i calor, la mateixa merda són. Així de clau, és la mateixa estafa. Llavors, això seria com, per posar-vos un exemple i que així ho pugueu entendre millor, és com aquell torracollons de l'institut a qui fa 15 anys que no veus. Tu fa 15 anys que no veus el torracollons de l'institut. Llavors, el temps s'ha encarregat de desdibuixar el seu record.
És veritat.
I un dia coincidiu al metro, coincideixes al metro amb aquell torracollons i la trobada serveix per confirmar
que era un imbècil
que
total.
Sí, un caratí, un imbècil, un idiota, segueixen així. Sí, llavors, això és el fred. Això és el fred. Perquè, clar, ara feia 10 anys que no el sentíem en sortir del llit, per exemple, quan surts del llit.
És veritat, és veritat.
Quina merda sortir del llit quan fa fred.
Perdona un moment, perdona un moment. Posa la música aquesta, perquè t'ha posat música com de...
M'agrada aquesta música.
Scarlett, sí, no? Scarlett O'Hara.
Oh, sí. Oh, m'agrada.
Com
Archibald. Sí, Archibald, vamos a fuetejar algun esclavo a la plantación.
Ai, sí. I llavors...
Ensílame el caballo.
I va bé per entendre-se del fred, perquè...
Oh, Archibald, això... sigue con tu sección.
Ai, sí. Voy a seguir con mi sección. I llavors, el fred aquest, quan surts del llit, quan entres a la dutxa... Quan entres a la dutxa...
Sí, veritat, és veritat. Tan i fred a les mans, tan i fred als peus.
Les mans congelades.
Tan i fred.
Ah, després és el moment aquell terrorífic de posar-se el pijama. Aquest moment l'odio.
Ah, perquè sí, sí.
Aquells tremolors... Que
utilitzes dius, pijama, David.
Què m'està passant?
Utilitzes pijama?
Sí, clar que, home, com no utilitzaré pijama en plena onada de fred?
Que dormi a pèl.
Seria un idiota si no ho fes.
Jo tant.
Llavors, també m'agrada molt quan vas pel carrer i hi ha aquest ventet gèlid sostingut que et va colpejant aquí al front.
Oh,
i tens la sensació, que el crani se t'està fent malbé. Eh que sí? Com si fos un formatge de gruyère, el crani. Llavors, després, arriba aquest fred i després venen les galipàndrigues. Ole!
Ole!
Benvinguda
a la galipàndria. Hola, ben per la galipàndria.
Galipàndria. Mitja població refredada i l'altra mitja lluitant
Sense la boja, sí,
per no caure, eh? Mirades de malfiança entre els humans. Hòstia, aquest, sí, tio, sí, sí. Aquest tio està tossint. No, no, aquest tio té mocs. Me n'allunyo, tal.
Perdona, llavors... això que dius del tossir, estarem d'acord que hi ha gent que tus amb una sanfas, o sigui, amb ous. Hi ha gent que tus que no s'ha assabentat ni del Covid ni de res, i et foten unes estossegades amb tota regla heteropatriarcal, una estossegada heteropatriarcal, perquè acostuma a tenir, que moltes vegades van amb l'apo. Jo l'altre dia vaig veure que vaig estar a punt de dir-li, el que passa que no li pots dir res a ningú al carrer perquè et foten una hòstia que et deixen baldada. Però, escolti, vol fer el favor de no estossegar d'aquesta manera, diguéssim, aquí el pas de piatons, que vostè ens està tirant el Covid a la cara i tot el de més, i a més està tirant un lapazo increïble. Jo flipo, amb l'heteropatriarcat, l'heteropatriarcal i l'apo. Això també és una cosa que podríem parlar un dia, eh? Les feminazis cerdes, a veure si us poseu la, a veure si em feu aquesta, a veure si parlem d'aquest tema, posarem aquest tema a col·lació.
M'agrada molt el concepte de tos amb l'apo que has dit, perquè...
Tos amb l'apo.
Tos amb l'apo, sí, no, no, és que és important aquest concepte, perquè quan una persona té tos, detestes que sigui tos amb l'apo. Però si ets tu qui té tos, vols que sigui tos amb l'apo.
Home,
perquè vol dir que t'estàs recuperant.
Sí, sí,
vol dir que
t'estàs recuperant. Surt,
però quan ve d'un altre, quan ve d'un altre, dius, no, t'horroritza la tos amb l'apo. Bé,
bueno, i sobretot si t'ho tira a la cara, clar, a veure si ens entenem. No, jo estic a favor de tot, però aquest any, a la cara
aquest, no. Aquest any heu de pensar que són refredats de llarga durada. De llarga durada. Jo porto 12 dies arrossegant el meu, i quan ho expliques, tu li expliques a algú, hòstia, porto 12 dies refredat. I tothom té una anècdota o una experiència que supera la teva, sí, que millora la teva.
Jo vaig estar 35 dies refredat.
Sí, sí, sí. Oh, això no és res, jo, home, sí.
A mi em va durar 20 dies, hòstia, sí. Jo vaig estar un mes, mira, jo encara l'arrossego, fot dos mesos que el tinc, l'arrossego, és la competició de la galipàndria. Tothom vol la plusmarca, tothom vol la plusmarca, tothom vol ser plusmarquista de la galipàndria.
Sí,
és, com
sí.
Si, és com si al final et regalessin una copa el que li ha durat més, una placa al segon i un diploma al tercer. Sí, sí, sí. Jo diré que no vull ser plusmarquista de la galipàndria, la merda aquesta plusmarca, no vull aquest trofeu, és que no el vull. Ah, sí, llavors a mi m'ha passat una cosa que és molt curiosa, això és molt bo, perquè sí, els mocs m'han precintat l'orella.
Ah, mira.
O sigui, una tàpia.
Que no tingui cera, eh?
Han tapiat.
Han tapiat.
Això mira, ho he posat a Twitter, que ell venia a parlar de la peli, no?
Sí,
no,
la peli.
No, però és que...
Glass Onion, clar. Llavors,
sí, sí, ja.
Ara hi arriba.
Deixi-ho temps,
eh?
Potser no dona temps, però és igual. Jo li explico a tothom que m'ha passat això, això és molt interessant, li explico a tothom que m'ha passat això de l'orella.
Que guai.
I llavors saps què diuen? Hòstia, jo també la tinc tapada. I això m'agrada molt, perquè llavors jo faig un sí que denota sorpresa i alegria pel mal aliè, perquè et reconforta saber que els altres
estan
també
fatal.
Tenen problemes. Ja, perquè sí, tu, quan veus a la gent, tu veus a la gent aquí col·locadeta.
Foten una ràbia a la gent que està bé, no?
Vosaltres quatre, l'Agnès, el Joel, la gent del públic, i tu dius, hòstia, tots aquests estan de puta mare, tu. Sí. Però escolta'm, aquí tothom porta...
És com allò quan et pregunten, ui, tu sempre estàs content?
Sí, sí.
Gilipolles, que... No, però... Mira, jo volia ser educada amb tu, però ara te'n vas a la merda. I tu per què estàs... Ah, però vostè sempre està tan enèrgic i tan content? Però vostè és gilipolles, mira, adéu, ja està.
No.
Està content i què content.
És que això és molt interessant.
Perquè... Estic fent l'esforç pel no cagar-me en tot, senyora.
Però això demostra una cosa molt interessant, saps quina és? Que la gent dissimula molt bé els seus problemes. I jo us admiro en aquest sentit, perquè jo això no ho sé fer.
Ja.
Jo quan tinc un problema d'aquests l'he d'anar exposant, l'he d'anar dient. Algú d'aquí té l'orella tapada?
Digui-li que sí. No, digui-li que sí, no digui que està bé, digui-li que està fatal. Que
ningú
si no
té l'orella tapada, avui?
Sí, home, aquell d'allà està fatal, més.
Vostè té l'orella tapada.
No? Bueno, i aquell senyor segur que té l'orella tapada, i a més, com que és hetero, ara els heteros blancs i homes estan patint moltíssim, perquè clar, amb tot això el feminisme, les cerdes, el feminat i tal, no saben, pobrets, estan ara que no saben com col·locar les coses, m'acago en l'ou, no, després de 450 milions d'anys i segles... Vale, llavors, què més?
No,
t'has d'anar, eh?
Sí, no, ja estàs, igual, només diré
que... I la Glass Onion, què? L'altre dia, la setmana vinent hauràs de tornar.
Mira, ara venia...
La setmana vinent, doncs t'aguantes, perquè la setmana has de tornar, ja em diu el Joel Fortuny. Sí. Ja ho arreglarem, perquè tenim dos temes pendents. Aquell dia que et vaig fotre jo la bronca, amb tota la raó, que no vas poder acabar la teva història d'una noia que anava al cinema, no sé què, una passadilla xina que ens estaves explicant, no podem més, de les teves putes històries, doncs la Flavita va anar l'altre dia fora del micro i va dir, escolta, em vaig quedar intrigada, superpreocupada, perquè el pobre Balaguer, Targot, que ho va dir...
No vaig saber com va acabar la història.
Has de venir a explicar-nos què va passar amb aquella noia, que a mi particularment porta un pitu, però si la Flavita va anar, no vol saber tal. I després això, no, la Sonia aquest, a veure la pel·lícula, perquè ens has parlat del teu lapo, ens has parlat del teu lapo, venies a parlar de cinema i tal. Vinga, la feminista és una plaudiant per vosaltres, guapes. Adéu, que vagi bé.
García, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catania Escudier.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.